concertsabarcelona.com. Ràdio Estel. Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona tarda, passen 5 minuts de les 3 de la tarda. Som aquí un dimecres més, De Cap i de Nou. Convertir els pensaments en accions és la cosa més difícil del món, ens deia Goethe. Quants cops hem tingut la intenció de fer coses que s'han quedat a mig camí? Tot sovint la inèrcia ens té agafats i no ens deixa espai per fer salts que ens portin als nostres somnis. Això ens reforça tot sovint aquella idea de que allò que pensem, allò que somiem, no es realitzarà mai. Que això sigui així depèn de les circumstàncies o depèn d'un mateix. És la vida o nosaltres mateixos qui frena el camí d'allò que pensem que ens pot fer feliços? Doncs avui ho descobrirem al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui de la intenció a l'acció. Intentarem reconèixer aquest recorregut de la intenció a l'acció i ens preguntarem com convertir els pensaments en accions i ho farem amb les següents persones. Avui ens acompanya la Mònica Fuster, escriptora, conferenciant i coach. I també ens acompanya l'Esteve Pujol, que ens portarà els pensaments d'un educador.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda, Esteve. I, com ho dius, Déu vos guard. Avui ens has canviat la salutació. Déu
vos guard a tothom.
Jo ja m'esperava el Déu vos guard i m'has deixat.
Hi ha moments d'inconseqüència. Sí.
Renovar-se, reinventar-se.
He fallat la intenció i he fallat l'acció avui.
I també tenim aquí el Jordi Casado, que ens portarà la paraula de coach. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda i ben retrobats.
I ben retrobat. Dimecres passat ens vas fer el salt.
Sí, però ara ja faig una acció i torno a estar aquí.
Ja està. Bueno, també feies una acció, el teu cos treballava. El teu cos treballava anticossos contra la grip i contra això. Bueno, i mira, també ho has aconseguit.
Sí,
ho has aconseguit i tornem a tenir aquí. Benvingut.
Gràcies.
El Jordi Cardera, un altre Jordi, ens acompanya des de control de so. Doncs amb tots ells comencem un dimecres més, De Cap i de Nou.
Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat, De Cap i de Nou.
El Jordi Cardero ens deia ara per allò per sota orella, ens deia que jo també estic fent accions aquí, no estic... Evidentment que sent només amb intencions el Jordi doncs faria aquests canvis de música ni controlaria que el so arribés a casa vostra i als vostres cotxes i de tots aquells llocs que ens escolteu. Per tant, gràcies per les teves accions, Jordi Cardero, i saludem sense més preàmbuls a la nostra convidada d'avui, Mònica Fuster, escriptora, conferenciant i coach de sistemes organitzacionals i relacionals. És experta en temes relacionats amb la superació personal i és autora, entre d'altres, del llibre que tenim al damunt de la taula avui, un llibre que es diu Superacción. Acelera tu ruta a l'èxito con un innovador método de coaching de alto impacto. Un llibre editat per Ediciones Obelisco. Molt bona tarda i benvinguda, Mònica.
Bona tarda i moltes gràcies per invitar-me. És un plaer estar aquí.
Molt contents i amb moltes ganes de descobrir això d'aquesta acció, com es fa, perquè, a veure, aquest subtítol ens ha impactat una mica, eh?
Sí?
Això de acelera tu ruta a l'èxito con un innovador método de coaching de alto impacto. Quasi que et deixa sense alè.
Assusta només de llegir-ho,
Et deixa sense alè i, a més, a la portada tenim aquesta senyora que és com una mena de superwoman amb capa...
I maletí, sí,
amb capa i maletí que salta el buit. Aquesta senyora que salta el buit, ets una mica tu?
Bueno, no ho sé. Podria ser, la veritat que sí. No està pensat, en el fet de que sigui jo, però bueno, podria ser-ho, sí.
Tu has saltat el buit diverses vegades de la vida.
Efectivament, sí, diverses vegades.
Què vol dir això de saltar el buit?
Bueno, doncs és deixar una vida estable i còmoda, amb una certa seguretat i èxit, per, pues, com dius tu, saltar el buit sense saber molt bé quin serà el següent pas o què faràs o com crearàs una nova vida. És la incertesa, viure la incertesa total.
Fa por això de la incertesa?
Moltíssima. Almenys jo personalment he passat molta, molta por, clar. És allò que dius, bueno, i com viuré? I què serà de la meva vida? I què serà de mi?
Però escolta, si feia por, per què ho feies?
Efectivament per això, per superar la por. No, al contrari. Jo sempre dic que l'única manera de realment superar les pors és afrontar-les, és viure-les. Si no, és com un fantasma que ens va perseguint tota la vida. Llavors, tendim molt a aferrar-nos, doncs, a una feina, a una parella, a una casa, a un país, a moltes coses. I això fa que la nostra vida també sigui molt més petita del que podria ser. Jo sempre penso que a la vida hi ha infinites oportunitats i que hi ha moltes coses a viure. Ha sigut molt aventurera. Llavors, per superar tot, per no aferrar-te i superar aquesta esposa a això que estem dient, l'única manera és viure-ho i deixar el que t'aferres i quedar-te sense res.
El que passa és que hi ha persones que això d'una vida, doncs, diríem, amb la parella, amb una feina estable i un entorn potser no tan aventurer, ja li està bé, ja els agrada.
Sí, i és perfectament just. O sigui, jo no ho critico i em sembla perfecte. Llavors, jo sempre dic, i això em sembla que és una cosa molt important, que cada persona ha de seguir el seu propi camí. No tots els camins són per tothom i no hi ha un camí millor o pitjor. El que sí que és important és que cada persona faci el seu propi, que no es deixi condicionar per fer un tipus de vida que no sigui la seva. Llavors, en el meu cas personal, bueno, el meu projecte ha sigut aquest. Però no vol dir que sigui millor, que s'hagi de fer així o que tingui més beneficis que altres, al contrari.
Si en tot cas que la rutina no ens esclavitzi, i no, perquè una cosa que expliques en la introducció del llibre és com senties una mica empresonada, no? Et senties a cada etapa has anat sentint com de dir, aquí em falta aire, necessito anar més enllà. Sí. Aquí em falta aire, necessito anar sí. més enllà. En tot cas, aquest sentir-se empresonat a vegades pot ser amb una rutina dintre d'un espai o d'una situació concreta, però pot ser, és a dir, que calgui sortir d'allà, o pot ser fer un canvi cap als teus propis somnis, diríem, reciclant o reutilitzant tot allò que un té. No cal potser fer-ho al buit. Dic això perquè a vegades si no semblaria de dir no, és que aquí el que val a la vida és deixar-ho tot i començar de nou.
No.
Depèn de cadascú, no?
Estic totalment d'acord, Oriol. I jo el que diria és, almenys el que em passava a mi quan deia que em sentia pues, ofegada amb aquesta rutina, és perquè deixava de créixer i d'aprendre. Jo penso que tots tenim una necessitat, i és una necessitat del ser humà, d'evolucionar, de créixer, d'aprendre contínuament. Llavors, clar, si el teu estil de vida o la vida que portes arriba a un moment que no et permet, doncs, tu continuar traient el teu potencial, és quan, almenys jo personalment, he necessitat fer el canvi, quan he perdut la passió, la il·lusió per la vida. Mentre he continuat creixent, aprenent, tot ha anat molt bé. Però, clar, arriba un moment que aquesta repetició diària, doncs, fa que no treguis el màxim de tu mateix. I jo sempre he pensat, segurament hi ha molt més a descobrir. I ha sigut també la inquietud aquesta de dir, bueno, doncs tinc ganes de descobrir quines altres habilitats o qualitats o coses puc fer en aquesta vida. I és aquest afany per créixer, evolucionar, donar el màxim, ser la millor versió d'un mateix. Jo això ho he tingut moltíssim.
Això t'ha portat en tres ocasions a dir, amb una feina i una sèrie de això, relacions i una certa estabilitat, de dir, ho deixo, m'aturo, deixo tot això i torno a començar de zero. Ho has fet en tres ocasions.
Sí.
Llavors, un pot pensar de dir, bueno, és que un no ho acabarà mai, això. És a dir, ara, d'aquí ara d'uns mesos ja tornaràs a pensar al proper salt, o no, o arriba... arriba un moment en què diu un, no, ara ja he trobat un espai on, realment sento que sóc més jo mateix i vull viure això?
És molt bona pregunta aquesta i me l'han fet moltes vegades.
Dic perquè fins i tot podria ser, entre cometes, patològic, no? Allò de dir, no, és que escolta, a la que troba estabilitat ja té ganes de desmuntar.
Allò del cul del Jaumet, no?
No, inclús jo mateixa m'ho he plantejat a vegades, com és, no?, aquesta necessitat tan gran de tant canvi. El que està passant ara és que en la vida que estic tinguent i al que em dedico és tan coherent amb qui jo sóc que ja no necessito reinventar-me una altra vegada. O sigui, jo he hagut de reinventar-me i fer aquests canvis radicals i donar tantes voltes pel món per trobar-me a mi mateixa. Llavors, ara ja no és una reinvenció, ara és un ser transparent, ser autèntic, és aquesta sóc jo i és qüestió de, bueno, doncs de viure-ho, de viure-ho de veritat. I és molt diferent al que he viscut abans, perquè ara em sento plenament realitzada amb la seguretat i confirmació que estic on he d'estar. Llavors, aquesta necessitat ha desaparegut. Que no vol dir que no estigui fent canvis, perquè contínuament faig noves coses, però ja no són canvis radicals.
I no són tan espectaculars.
No, ara ja s'ha passat això.
Gràcies a Déu,
sí.
També. No?
Ja. Sí, perquè cansa molt i és molt dur. La veritat és que l'experiència d'anar a un país sola, sense conèixer ningú ni parlar l'idioma i haver-te de buscar-te la vida, costa molt, és molt desgastant. Vull dir, això ho pots fer quan ets jove i ja arriba una edat que dius, bueno, tu...
Almenys tenim assegurat acabar el programa d'avui, no? Sense que se'n vagi.
No marxarà abans.
Per exemple.
Tanqueu la porta.
Almenys fins a les 4 que estigui aquí, no? Que no se'n vagi a Melbourne.
La veig que transmet una certa...
No, i no porta cap maleta ni res.
No, em quedo segur.
Acabarem el programa.
Ara ens comentaves també de dir, un pot pensar, bueno, quan un s'aventura perquè vol, és a dir, en un cert moment fa això, un salt al buit i inicia una aventura en un altre país, en un altre espai, i clar, quan és una situació volguda sembla que en el fons un no ha de patir, però en canvi sí que es pateix.
Es pateix molt. Jo no sé si es pateix igual, més o menys, perquè com ha sigut sempre voluntàriament per aquest afany de superació, llavors no puc comparar. Però sí que he de dir que es pateix moltíssim. O sigui, a veure, jo he passat moments de molt dolor, de molta soledat, de molta por, de dir, pues això, què m'està passant, perquè necessito tornar a canviar, què estic buscant, qui sóc jo, totes aquestes preguntes transcendentals, no? Quin sentit té la vida, per què estic visquent, què busco... Llavors, aquests moments els he viscut amb dolor, m'han costat moltíssim. O sigui, i inclús, bueno, els èxits que m'he proposat, clar, jo, per exemple, quan vaig anar a Londres la primera vegada, el meu repte era passar-me a banca d'inversió. Jo venia aquí d'una caixeta catalana amb una experiència molt local i era per mi un gran repte. Llavors, inclús el camí a aconseguir aquests èxits m'ha costat molts dubtes, inseguretats, moltes vegades de dir, bueno, tiro la tovallola, torno a Espanya i...
Escrius una anècdota que poses en el llibre que tenies, no sé si era a Londres, tot de cartells, tot de frases positives enganxades per la paret de l'habitació.
Era a Londres perquè, clar, allà no perden el temps i llavors jo, com vaig començar a buscar feina, les entrevistes no tardaven ni 3 minuts, que ja em deien, bueno, molt bé, moltes gràcies, entre l'accent, que no parlava bé i que, bueno, i que no estava del tot preparada, va ser tot un procés, llavors vaig tenir molts fracassos, que jo dic aprenentatges, perquè és una manera d'anar aprenent, però era molt, molt desesperant, moltíssim, o sigui, ho veia com realment impossible. Llavors era fracàs, rere fracàs, rere fracàs. I em costava, realment va ser dur el fet de tornar a motivar-me, dir, vinga, va, continuo, quan tampoc ho necessitava, perquè de fet tenia feina a Barcelona i era una bona feina. O sigui, que era una mica molt també l'obsessió aquesta de ho he d'aconseguir com sigui i descobrir què m'està bloquejant, i eren les pors.
Anem a veure què en podem aprendre d'aquesta experiència i una mica com ens ho podem aplicar, no?
Sí.
Segurament hi haurà persones que potser no volen fer un canvi radical de la, diríem, tan gros, o potser sí, o potser tampoc no volen anar tan lluny, però en canvi potser volen aconseguir una feina o es volen proposar un canvi amb alguna... això, algun somni que tenen i de dir, ostres, m'atreveixo o no m'atreveixo. Com es fa? Per què hi ha gent que d'alguna manera passa d'aquestes intencions, d'aquests somnis a les accions i hi ha gent que es queda amb somiar o fins i tot a vegades amb ni permetre somiar, no? Per què unes persones... és un esperit aventurer i ja està... o hi ha alguna cosa més?
Jo diria, Oriol, que hi ha alguna cosa més. I des del meu punt de vista és una cosa de consciència, d'enfoc mental. Jo, per exemple, una de les coses que a mi m'ajudava a continuar aquest camí que deia que em costava tant era tenir molt clar els meus valors, per què estava fent allò. Els valors és aquesta energia, aquesta motivació que et fa tirar endavant. No? Llavors, tenir molt clar preguntar-te, bueno, per què vull aconseguir això? Llavors, quan tens molt clar el motiu, el que hi ha darrere de l'objectiu, això et dona moltíssima força per tirar endavant, això per un costat. I per l'altre, jo m'enfocava molt en els beneficis que obtindria, no material, sinó com a persona, en quina persona em convertiria jo al final de tot aquest procés, perquè et vas transformant. Llavors et vas fent molt a tu mateixa. És una manera també d'alliberar-te i de prendre les rendes de tu mateixa, conquistar-te a tu mateixa. Llavors, amb aquest enfoc de jo pensava, si aconsegueixo això, no és ben bé el repte en si, sinó el procés, i amb la persona en què jo em convertiré, aquests beneficis a mi em donaven força per continuar endavant.
Tots vivim per sota del nostre potencial?
Tots, i jo estic totalment convençuda. Però convençudíssima, i porto anys experimentant-ho des que em dedico al coaching, d'una manera, o sigui, des del primer dia que començo el procés amb una persona que veuen impossible, a quan ho aconsegueixen, i és que ens passa a tots. No sabem el que podem aconseguir.
O sigui, el pas aquest de això és impossible, això no em passarà mai, a és possible i pot passar o passarà, és possible, aquest salt.
Totalment.
És possible el salt.
Totalment, o sigui, jo ho dic sempre, és possible, i si una persona ho ha aconseguit, ho pots aconseguir tu, i és qüestió de voluntat i de voler-ho fer, i de compromís. Clar que es necessita responsabilitat i compromís, però si un s'ho planteja i realment si dona el màxim, ho es pot aconseguir segur.
Tu sintetitzes la teva experiència una mica amb un model de quatre passos, de dir, escolta, si voleu passar d'aquestes millors intencions a una acció que es pugui materialitzar i que realment em porti a fer un pas endavant, tu ens proposes quatre passos. Sembla que els revisem o que veiem una mica en què consisteixen?
Perfecte.
Vinga, primer pas. Visió.
Visió.
Què vol dir això?
Visió és tenir clar què vols. Clar, o sigui, jo penso que un sabotejador molt gran per no passar l'acció, perquè es quedin les intencions sense accions, com tu deies, és no saber cap on anem, no saber què volem, no tenir un destí definit, clarament específic. Llavors és impossible, perquè clar, ja és, bueno, cap on vaig, no? Llavors el primer clar és tenir visió clara, saber on volem anar i què volem fer.
Per tant, si una persona és allò, caga dubtes professional, ja comença malament.
Bueno, està bé, però vull dir, s'ha de passar l'etapa de caga dubtes i s'ha de tenir una bona claretat,
En tot cas, potser el problema és quan ens identifiquem. Soc un caga dubtes, sí. I per tant ja no surto d'aquí.
Clar, ens empresonem. Amb aquest, jo últimament cada vegada ho dic més això, deixem de dir soc, perquè normalment ens empresonem i diem coses negatives o del passat, i comencem a dir, abans era no sé què, i ara ja començo, si donem-nos l'oportunitat de canviar i transformar-nos. Perquè tendim molt a dir, soc així, sempre m'ha costat, soc no sé què, i llavors amb això és impossible, llavors sí que és impossible canviar.
El primer que hem de canviar és el xip, és a dir, reeducar la ment.
Exacte, inclús la manera de parlar, corregir el llenguatge de com parlem, perquè a través del llenguatge, la programació neurolingüística, estem reprogramant la nostra ment. Llavors, si jo vaig parlant i vaig dient que sóc així, sóc aixà, i que sempre m'ha passat i que no sé què, estic reprogramant cada vegada més el meu inconscient amb aquestes creences.
D'alguna manera estic reforçant justament allò que no vull que sigui, però que cada vegada que ho dic, ho vaig gravant i regravant.
Exacte,
i regravant.
Exacte, m'estic posant pedres a mi mateixa.
L'Esteve diu, va fent que sí amb el cap, va fent que sí.
Sí, absolutament, eh? Dir, ens anem convencent d'allò de què no hauríem de convèncer-nos, no?
T'ho dic perquè tu també ets un PNL addicte.
Sí, per tant, això de les creences i d'això que fan molt mal i molt bé, clar, depèn de si són doncs, favorables al desenvolupament personal o bé són obstaculitzadores del desenvolupament personal. És que no en sabré mai, és que sóc incapaç, és que jo... Clar, vés-t'ho repetint, ruc, i al final t'ho creuràs, no?
Exacte, sí.
I per tant serà veritat.
Sí. Sí, perquè el que creiem és el que creiem, eh? És el que és veritat. Sí, sí.
Per tant, primer de tot, visió. Si ens percebem com a cagadubtes, donant-nos l'oportunitat de dir, no, jo puc trobar a què és allò que vull fer.
Sí,
no?
En aquesta primera etapa es canvia la creença aquesta de és impossible a és possible, i llavors una de les estratègies és oblida't del com. Perquè un cop tinguem la claretat del que volem, automàticament ens surt el pensament aquest de com ho aconseguiré, com ho faré. Llavors, com no ho sabem, ja diem, no ho puc fer, és impossible, perquè no sabem el com. Però en aquesta primera etapa, per la meva experiència com jo treballo el mètode, no cal saber el com. Només necessites saber el següent pas. Però no cal saber com arribaràs al destí final, perquè és impossible saber-ho tot. I això ens saboteja molt. Llavors, oblida't del com, canvia la creença que és possible, obre la ment, dona't l'oportunitat, clarifica el que vols i ja tens la primera etapa.
Aquí, amb això tenim ja la visió. Eh? Sí. En aquesta etapa, direm, ens podem visualitzar amb quin és el meu somni, què és el que voldria fer.
Sí.
Passem a la segona.
Molt bé. La segona etapa és inspiració. Llavors, un cop tenim la visió clara, es tracta de donar el màxim de nosaltres mateixos en tot moment. Llavors, aquí entra el tema dels valors que deia abans. Tenir molt clar i preguntar-se a un mateix per què vull aconseguir això, no? Per què tinc aquest somni? Què és el que hi ha darrere que em motiva endavant? Què m'inspira? Si necessitem continuar, clar, el camí cap a l'èxit és un camí que es necessita perseverança, constància, disciplina. Llavors, si no tenim molt clar el per què i no ens motivem a nosaltres mateixos, és molt fàcil que ho deixem a mig camí. No podem esperar que altres ens inspirin o ens motivin. És un mateix que ha de donar el màxim. I aquesta és la segona etapa.
Per tant, enfortir, d'alguna manera, aquesta visió, que no sigui només la foto final, sinó que tingui unes bones arrels?
Clar, exacte, unes bones arrels i en cada moment, aquí, ara, donant el màxim i sabent molt bé per què estàs fent el que estàs fent.
Un parèntesi d'això, dius el camí de l'èxit. En aquest programa aquesta paraula de l'èxit sempre la posem allò, amb quatre cometes, no, ni posem sis o vuit. Explica'ns a veure si anem pel mateix camí. Què vol dir per tu l'èxit?
Val, molt bona pregunta també. Jo, de fet, sempre ho pregunto perquè dic l'èxit cada persona el defineix diferent i és una definició personal intransferible. I, a veure, personalment, per mi l'èxit és ser fidel a un mateix, és viure la vida autèntica, és viure sense pors, o sigui, ser lliure, realment mostrar-te, despullar-te, no?, entre cometes, despullar-te, ser transparent i dir, aquesta sóc jo, per mi és això l'èxit, viure la pròpia vida i ser qui un vol ser, sense màscares, ni bloquejos, ni pors, i disfrutar d'això, i quan fas tot això i et poses al lloc que et pertoca en aquest món, com ens toca a tots, llavors crees un impacte positiu en el món, va, és com una conseqüència, i per mi l'èxit és això, si no té res a veure amb aquesta definició estàndard de reputació, de fama o de diners o de no sé què, no? O sigui, és una cosa molt més personal interior.
D'acord, tanquem el parèntesis, que em sembla, jo cada vegada que sento, que sentim quan parlem aquí, de la paraula èxit, la revisem, yeah, la revisem justament per dir, estem parlant del mateix.
Està bé.
Vinga, tercera part del mètode, després de la visió i la inspiració, ve la
reinvenció. Clar, llavors, amb tot procés per aconseguir un somni que està fora de la nostra zona de confort, ens hem de transformar. És com, jo sempre dic, per renéixer hem de morir. És l'única manera. Llavors, aquesta és l'etapa. I això què vol dir? Doncs això vol dir transcendir aquestes pors. I l'estratègia és, oblida't de qui tu creus que ets, això que dèiem, deixa de dir-te soc, així sóc aixà, oblida't de qui ets, perquè la persona que necessites ser per aconseguir el que t'estàs plantejant és una altra persona. És morir i renéixer. I això és la reinvenció.
I això com es fa?
Molt bona pregunta. És un procés, eh? Per suposat que no es fa en un dia, és un procés, però simplificant, primer s'ha d'identificar molt bé què és el que et fa por, què és el que et bloqueja, quina és aquesta autoimatge limitada que tens de tu mateix. Això per començar. I un cop identificat tot això, que és el que et limita i no et deixa transformar-te ni avançar, has d'aprendre a gestionar-ho. El que dèiem, ara ens allargaríem molt, no?, amb aquest tema, no sé si tenim temps, però és qüestió de viure i afrontar i sentir-te còmode amb aquestes pors, és veure una mica la teva sombra també, o sigui, tots tenim aquesta part més fosca, o diguem-li com vulguem, no?, que és el que ens limita. Llavors és integrar això, és primer identificar-ho, saber-ho gestionar i transcendir-ho, anar més enllà, i d'aquesta manera és quan et transformes.
Aquesta és la tercera part, reinvenció, i aquí ja arribem al final de l'etapa. Al final del camí.
El final de l'etapa és l'acció, és l'impacte. Si jo sempre dic sense acció no passa res. Està molt bé parlar, tenir intenció, tenir una visió, estar motivat a reinventar-se i tot el que vulguis, però hem d'actuar. O sigui, a l'últim ja és, bueno, pues fes un pla d'acció, comença pas a pas, el que dèiem, no cal que sàpigues el com fins al final, sinó que has d'anar fent pas a pas, que és com funciona, demana ajuda si necessites, utilitza la intuïció, estigues atent a tot el que va passant i vas caminant. O sigui, comença a crear l'impacte que tu necessites amb una intenció molt clara.
Ara anava a preguntar, i quanta gent es queda pel camí, però pensant en tot el que hem dit, és una pregunta d'aquestes negatives que no ens interessa. Fem-ho del revés. Quanta gent arriba fins al final?
Quanta gent arriba fins al final?
Del procés.
Quan dius quanta gent...
Quanta gent, vull dir, és a dir, d'intencions i de somiar... En el bon sentit, no de somiar truita, sí, que també està bé, potser en algun moment, no? De dir, escolta, m'agradaria fer això, m'agradaria viure aquesta experiència, o m'agradaria canviar aquesta part de la meva vida, el que sigui, no? A partir d'aquí començo a visualitzar-ho, començo a inspirar-me i a agafar coses que solidifiquin una mica aquesta idea. Començo a desmuntar una mica aquella imatge que tinc jo de mi mateix per reconstruir-la a base d'allò que vull ser. I clar, quan ja arribo aquí, de tant pensar i de tant visualitzar i de tant d'això, quan arribo a l'acció potser ja m'he quedat pel camí. Imagino que, com en tot procés, hi ha gent que comença i comença amb moltes ganes, hi ha gent que arriba al final del procés i hi ha gent que es queda a mig del procés. Anava a dir quants, això clar. És molt dir, no? És a dir, què fa que al final hi hagi persones que arribin fins al final i potser, i en canvi, que d'altres persones no? Quina serà la clau que ens pot fer arribar fins al final?
Sí, potser molt bona pregunta.
Potser
sí,
la pregunta seria aquesta.
Sí, aquesta pregunta, sí, i és molt interessant, de fet. A veure, jo el que diria, primer, és que l'acció no només és que sigui a l'última etapa l'impacte, sinó que des del primer moment hi ha d'haver acció. De fet, aquestes quatre etapes, clar, d'alguna manera s'havien d'ordenar i posar un ordre, però són etapes que es viuen al mateix moment totes, o sigui, continuen. Continuament hem d'estar revisant la visió, donant el màxim, inspirant-nos, reinventar-nos i actuant, impactant. O sigui, són etapes que passen totes al mateix moment. L'acció ha de ser des del principi. En relació a la pregunta que tu feies, que em sembla molt interessant, jo diria, quan una persona comença un procés d'aquests, si el que fa és enfocar-se amb els èxits, petits èxits, o diguem-li la paraula que vulguem, potser no èxit, és igual, el que va aconseguint cada dia, a poc, sigui el que sigui, doncs avui, per exemple, m'he donat compte d'una sincronicitat, aquesta casualitat que ha passat, i escolta, ho he connectat amb això que estava pensant, per exemple, o avui he tingut una actitud positiva tot el dia. Quan un s'enfoca en aquests petits èxits diaris des de l'inici del procés, és molt més fàcil que continuï i progressi i vagi fins al final. És una qüestió d'enfoc. Si nosaltres podem elegir on posem l'atenció. Llavors, depenent d'on posem l'atenció, ens sentim d'una manera o d'una altra. I és intel·ligent, i per això s'ha de ser molt conscient de dir, escolta, jo poso l'atenció als petits èxits que vaig tenint cada dia i això que vaig superant i que vaig millorant, i d'aquesta manera tinc piles i energia per continuar fins al final i el que faci falta.
Això és el que hem anomenat algun cop microreptes.
Els microreptes, d'en Jordi, recordes? És veritat que sí que ens en parlem.
No era un microones, això, Jordi?
Calla.
No, allò és per fer... Sí, microreptes, sí.
Aquests són els que
està
ens poden fer
bé,
avançar.
Està molt bé.
I Mònica, jo tinc una curiositat. En aquest acompanyament que pots fer en aquestes quatre fases, quina podria ser la fase en què una persona s'atura més temps, que li està costant més de digerir? Per exemple, la visió pot ser l'inici de dir cap a on he d'anar, quin és el meu somni, o ja trobes gent que... No, jo ja ho sé, però llavors, en canvi, m'he d'inspirar, m'he d'agafar forces, m'he de...
Mira, jo et diria, Jordi, hi ha tanta gent tan diversa, és tan complicat dir, doncs mira, el que més em trobo és això. De fet, de les quatre etapes, si us fixeu com funcionen, és la primera et dona la claretat, sí. La segona et dona aquesta motivació, aquesta força, la tercera et dona la capacitat de transformar pors, de superar les pors, i l'última et dona passar a l'acció. Llavors, aquestes quatre coses, quasi que tothom vol les quatre, quasi que tothom necessita les quatre. Llavors, no sabria quina etapa o quina de les coses triar, dir que costa més. Depèn molt de cada persona. Hi ha persones que els costa molt tenir clar el que volen, n'hi ha d'altres, com deies tu molt bé, que ja ho saben, però llavors tenen tanta por que no poden passar a l'acció.
Ho deia per si havies observat, donat aquest temps o aquestes etapes que estem visquent, o alguns temes que potser es poden repetir més, de dir, mira, m'estic trobant amb persones, per exemple, jo m'hi trobo que la primera part teva, la que dius visió, és la que més costa.
Sí?
Noto un entorn, per exemple, de pèrdua, de cap a on he d'anar.
Estic d'acord, sí.
Gent que s'ha quedat a l'atur, gent que ha de retornar a revisar què fem la seva vida, sí. Llavors, en la primera part és la que més costa.
Sí.
La que
sí.
Jo m'estic trobant, ho deia per si tu...
Sí, jo m'hi trobo, però clar, també em trobo persones, per exemple, molt desmotivades, uh-huh. sense il·lusió uh-huh. per res, en plan, la meva vida no té sentit. Aquesta seria més la segona, també.
Uh-huh. O sigui,
inclou les dues. Uh-huh. I altres persones que diuen, jo tinc molt clar el que vull i sí que tinc força i tal, però escolta, aquestes, tinc tanta por al fracàs, tanta por al...
És variat.
Clar, és que és molt variat i que es relacionen molt les etapes, també.
En tot cas, allò interessant és que si és una etapa o una altra la que ens fa tremolar, hi ha possibilitat d'accedir. Segurament el fet també de ser conscient de les etapes ajuda a endreçar una mica la nostra ment, no?
Sí.
De dir, vale, estic aquí. El que he de fer és superar això per passar a la secció, la fase següent, no?
Sí.
Anem a veure si us sembla l'opinió del carrer, que és allò que hauria de fer i no fa. Això és el que els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona han sortit per allà al barri de Sant Andreu a preguntar, i encara que els han contestat poquetes coses, hi ha alguna cosa que podrem comentar. Escoltem-ho.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Qué es lo que piensa hacer y no ha hecho?
Porque me toca la lotería.
Bueno, no me toca.
Trabajar.
Viajar por todo el mundo.
Doncs això, aquestes tres cosetes, però penso que il·lustren molt, perquè fixeu-vos que una persona diu, a mi el que hauria de fer i no faig, és que em toqui la loteria.
Què ha de fer? Que compri?
Sí, però diu que juga, diu que sí que juga.
Juga. Això és bàsic, eh?
Espera. Dic perquè, a veure, en el fons, aquí, fa riure, però una mica sí que pensem a vegades,
sí,
és la vida que m'ha de portar.
Exacte,
no sé què, no?
Sí,
l'accent. Té molt suc, això.
Segona cosa, treballar. Treballar, i a més avui en dia, doncs, és a dir, una cosa és a vegades saltar el buit perquè un ha tingut, encara que sigui una necessitat i després pugui passar-ho malament, però hi ha hagut un impuls que un mateix ha fet aquella acció, per tant, un dia té aquell mínim esperit d'aventura o de ganes d'arriscar, no? Que després se n'apenedeix més o menys, però una cosa és això i l'altra és que t'hi trobis. T'ho trobes i llavors en allà sí que no tenies la motivació prèvia de dir és que tinc il·lusió per veure què em trobaré allà al darrere. I tercera cosa, el tema de viatjar. Això de viatjar que tu has fet i que molta gent és d'aquells somnis com allò que et volen per allà. Viatjar, fer la volta al món, viure un any a no sé on, no? Què en diríem d'aquestes tres coses? Del de la loteria, del que es troba en una situació de començar de zero sense buscar-ho i del que vol viatjar. Què els hi diries a cadascun?
Bueno, a veure, el de la loteria, jo diria que amb aquesta actitud poca cosa podrà aconseguir, perquè si estem esperant aquí que ens toqui la loteria, o que el govern, o que la vida, com deies tu, o que no sé què, a veure, jo no sé si existeix això, jo no ho he viscut, la veritat és que això d'aquest caigui del cel sense fer res, dubto de que existeixi a la vida. Jo sempre dic que la felicitat, l'èxit, tot això és una cosa que t'has de treballar i guanyar, i que la vida és molt justa i que rebem el que donem, i que com més un dona, més rep a la vida. Llavors, esperar que toqui la loteria, per mi és perdre la vida, així de clar.
Per tant, sembrar. Aquest sembrar. Li diem que sembri, que no compri loteria,
exacte,
sinó que sembri.
Que sembri i ben sembrat cada dia, sí.
I que no esperi que la felicitat li vingui dels altres.
Sí.
Malament, no?
Exacte.
Sí. Els altres en faran feliç. Malament.
Encara que siguin objectius petits, però s'ha de tenir... a objectius propis, eh?
Exacte.
Treball.
El treball.
O la persona que s'ha trobat en una situació de començar de zero sense buscar-ho. Per tant, que no té la motivació d'aquell que almenys s'hi ha llançat, ha tingut l'impuls per llançar-s'hi.
Sí. També és un tema d'actitud, és que l'actitud ho fa tot. O sigui, a veure, jo sempre dic que la vida, quan la vida et posa una situació, per més adversa que sigui, com pot ser aquesta, que et queda sense feina, sense voler, és perquè un té la capacitat de sortir d'aquesta situació, o sigui, de tirar endavant. Llavors, per més complicat o difícil que ho vegi, si està en aquella situació, situació és perquè té el potencial. Llavors és creure en un mateix, prendre una decisió, una elecció conscient de dir, val, no tinc la motivació, jo no volia això, però escolta, aposto per mi, crec en mi mateix i faig el que sigui per tirar endavant.
De fet, en un moment en el llibre dius o triem els reptes o la vida ens posa les adversitats.
Clar, és que a veure, és el que dèiem abans, tots necessitem créixer i evolucionar. Llavors, hi han dues maneres de fer-ho. Una, voluntàriament, que et poses reptes tu mateix i jo des del meu punt de vista és més fàcil perquè et prepares, planifiques i ho fas tu en el teu ritme, o no fer res i esperar que la pròpia vida et porti aquest repte. Llavors, hi ha moltes persones que fan això, que deixen que passi això, llavors sí que costa molt més. Primer que, clar, és improvisat, que no estàs preparat, que et costa molt, que no creus que puguis, llavors es fa molt més engorrós tota la situació.
En tot cas, és possible.
Totalment, sempre és possible.
I en el que vol viatjar, què li diem?
El que vol viatjar, que viatgi. Clar.
Això, a través d'internet hi ha molts camins d'això, eh?
Sí, però
Google.
Però per llocs, el primer que diríem, home, s'han de tenir quartos per viatjar, no?
Això sí, això el Google ja no ho dona.
Bueno, hi ha moltes maneres de viatjar, també, exacte. O sigui, depenent del...
O sigui, aquí em falla el com a mi, eh?
Clar, depenent del pressupost, no?, es pot fer un tipus de viatge o un altre. Inclús, a vegades, hi ha persones que sense moure's físicament viatgen. O sigui, que hi ha moltes maneres de viatjar.
Interessant, això. Anem a viatjar una mica amb la música, anem allà a llançar-nos. Avui que estem amb aquests missatges així encoratjadors d'acció, doncs els Lashan Bustos ens diuen llança't.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui a De Cap i de Nou parlant de la intenció, com passem de la intenció a l'acció, preguntant-nos com convertir els pensaments en accions. Tot això n'estem parlant amb la Mònica Fuster i ara anem a escoltar l'apunt que ens fa l'Esteve pels educadors.
De Cap i de Nou, pensaments d'un educador.
Pels educadors, que tots som educadors, no?
Aquí, tots, tots. Tant si volem com si no volem.
Tant els pares com els educadors professionals, els avis, els oncles...
I el que va pel carrer...
I el que va pel carrer...
I el que tira exemple... un paper a terra i esteu a una borilla i l'enganxa... Fora, fora, fora.
Aquest no educa.
Aquest... No, no, no home, sí, influeix.
Influeix.
I com que influeix, educa.
O educadors, oi?
Clar, educa.
Punt 4 punt... No, 4.8. 14.8.
Ara, 14.8.
Vinga, això del llibre dels pensaments d'un educador de l'Esteve Pujol, un pensament que hem triat vinculat al tema d'avui.
14.8. Diu, l'oferta d'un repte obre la possibilitat d'un èxit afalagador.
L'oferta d'un repte, justament estem parlant de repte.
És que abans la Mònica m'ho ha posat en safata perquè ha dit, jo ho copiar literalment, el motiu dona força per tirar endavant. El motiu dona força, i abans ha parlat del repte, no? Bé, o sigui... Qüestió de motivació. Bé, la motivació és un tema d'aquests de moda en la formulació. Sempre està, no?
Sempre està al darrere de l'educació, clar.
Llavors, el repte és una de les moltes eines, moltes, perquè apunta a l'èxit, que tenim per motivar-nos, és a dir, per posar-nos en moviment. Motivar vol dir, a vegades ho hem dit, posar en moviment, no? Sortir de la passivitat i anar cap a l'acció. O sigui... El repte és un estímul de la superació. Uh-huh. Un estímul vol dir una punxa que ens mou a moure'ns, no? L'estímul és l'esperó que fa moure doncs, un animal, per exemple. El repte és un estímul a la superació. És allò que de vegades diem, ah, que no! Ho formulem d'una manera molt...
Ah, que no
molt,
fas!
Ah, que no, Què t'hi jugues? I els sabadellencs, ja diu moltes vegades els sabadellencs, feien servir una expressió que jo no vaig dir enlloc més, que era llenga. Llenga, que volia dir llenga que no fas això. No llengua, no, llenga.
Llenga.
Sí, era una manera de dir llenga, volen dir a que no ho fas això, no? Jo no ho he dit enlloc més, no sé, jo proposo si algú ho sap. No,
i no té res a veure amb llengua, ni...
Home, no ho sé.
Que posa alguna...
T'agafo allò... per la llengua, no ho sé, a vegades he pensat, però no hi té la, no. Ni, ni està gaire estont rumiant-ho, És a dir, el repte em dona la possibilitat de demostrar que sóc capaç de... I aquest és l'element, diguem, automotivador, d'autoestima. Veus com sóc capaç de... No? Sí, és a dir, fixa't el lema olímpic, altius, quitius, fortius, més altament, més ràpidament, més fortament, no és sinó una manera d'expressar un repte. A que no saltes més alt,
a que no
corres més, a que no tens més força, no?
Però surto de la zona de confort,
clar,
en definitiva.
Clar,
no?
Això és el repte. El repte és una eina enorme de motivació. Alerta amb l'ús demagògic del repte. Clar, que pot ser una eina terrible, no? És a dir, una eina tirànica. Ah, que sí, i abocar-ho a una frustració o un impossible.
Però, clar,
absolut, no?
El repte sempre dona aquesta, també hi ha aquesta,
sí,
possibilitat.
El repte sempre és motivador. El que és un crim és posar una fita impossible. És a dir, per a mi, per exemple, saltar 10 metres de llargada no és cap repte. No, i d'alçada tampoc, d'alçada, si no em tiren des de dalt, vull dir, no...
Si no és per uns altres mitjans, no,
exacte,
no?
Hi ha reptes que dius, què dius ara, boig? Però és que això a mi no em motiva res. Per què? Perquè és una fita absolutament impossible, no? Per tant, aquesta possibilitat d'entrar dintre del nostre angle de possibilitats, això és bàsic, però al mateix temps ha de ser a la banda alta d'exigència, no? El joc, uh-huh, on intervé l'atzar, un joc sempre, en el joc sempre hi ha un element d'atzar, si no, uh-huh, no seria joc, uh-huh, si no és càlcul, és, en fi, no, les rifes, les ruletes, des de la ruleta russa, aquella de la pistola, ha de ser un repte terrible, eh? Clar, perquè si fa puf i no se te'n va el cap en l'aire, és un èxit enorme. Si hi ha 900, perquè és que ja tens el cap a fora, clar, és un fracàs. Sort que no ho saps, no? Les apostes.
Hi ha reptes una mica simples,
home, de dir. Recordes aquella pel·lícula? Era del James Dean, si no recordo malament, que apostaven a veure quin dels dos nois frenava el cotxe més a punt, més a la vora de l'espadat, del precipici, no? El que no comptava l'altre és que se li enganxés el peu o la màniga, no, se li enganxés la màniga en el...
Havien de saltar això, del cotxe...
A veure quin saltava més tard
abans
del
que
cotxe.
Del cotxe s'estavellés.
I a l'altre se li enganxa la màniga en l'obridor del cotxe i clar, sí, el repte pot ser terrible, no? Pot ser terrible. Per tant, això... comentari al primer punt.
En tot cas, això ara, una sí. pregunta que deixem a l'aire per la Mònica. Clar, això de que han de ser, els reptes han de tenir un marge de possibilitat, clar, aquí hi ha un perill, no? Perquè moltes coses pensem, ah, no, impossible. Clar. I aquí llavors ja no entrem en el repte, no?
És a dir, si podem dir objectiu, inqüestionablement impossible, no? És a dir, jo ara no puc ser Premi Nobel. Jo no puc posar el meu ideal a ser Premi Nobel. Un Nobel de què? Jo no tinc cap mena de mèrit per ser... Vull dir que seria absurd, i això seria abocar-me a una frustració absoluta, no? Mm-hmm. És a dir, el repte ha de tenir unes possibilitats reals.
Vinga.
Després hi ha aquell repte pedagògic de dir, ah, que no és capaç de fer un nano, que és, volem dir, ah, que sí que ets capaç.
Vaig a punxar-te,
no?
Una mica per allò,
i,
no?
I l'altre punt, que és el 14-10, dos més endarrere, sí. Diu, cal motivació per fer un esforç. Cal una gran motivació per fer un gran esforç. I cal una motivació enorme per fer un esforç enorme, no? És a dir, la proporció, el sentit de la proporció, que en llenguatge clàssic se'n diu prudència. La prudència, a part de ser un nom de senyora, passat de moda, doncs vol dir proporció entre mitjans i finalitats. A veure, mitjans de què disposo? Els educadors... pretenem aconseguir grans esforços, moltes vegades, sense donar grans motius. Ah, t'has d'esforçar per això, i l'alumne o el fill pot preguntar, i per què? Clar, és a dir, uns motius valorats per la persona, per l'educant, aquí no osco objectivament, deixa't d'objectivament. Sóc jo que haig de veure que allò és capaç de moure'm. Si no ho veig... i em pots anar dient que, és que això és importantíssim perquè la vida... Si ves, escolta, amb un flabiol sonant...
Bueno, això ens porta també que potser hi ha gent que no té la motivació potser per fer un canvi de feina radical o per fer un canvi, un salt al buit radical, però en canvi pot fer també, pot tenir la motivació per fer altres reptes més a l'abast, que en canvi, després, clar. Qui sap on t'aportaran també,
clar,
no?
Clar, però sempre han de caure dintre... Perquè els irracionals sí que de vegades treballen... pels seus instints, subjectivament,
Esteve,
sense finalitat.
Tenim una persona que ens acaba de trucar, que ens sembla que et vol donar un missatge. Escoltem la Dolors, Maria Dolors de Barcelona, que ens ha trucat. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Dolors, què ens vol dir?
Doncs, bueno, m'ha fet gràcia quan aquest senyor, un dels vostres contertulis, comentava que sobre la paraula llenga o llengua o...
Sí, ei, què et sabeu de llenga?
No, però com que la reivindiques per Sabadell, jo no hi estic d'acord, perquè jo sóc de la Garrotxa.
Ens pensàvem que anaves a dir que eres de la de Terrassa. Ara, eh? Pensava que era una punta entre Sabadell i Terrassa.
Oriol.
Digues,
Garrotxina, digues.
No la liem encara,
No l'emboliquem, vinga, va.
No, és molt senzill que, jo no sóc experta, però vaja, puc parlar des dels meus... anys, no?, i dir que llenga,
sí.
Dit així, llenga. Nosaltres a casa ho hem dit sempre tota la vida, i jo m'imagino que jo sóc de la Garrotxa i suposo que Olot es deu dir així.
I també
nosaltres no tenim cap connexió amb Sabadell, absolut.
Això, i dit d'aquesta manera, com a intenció de repte, de reptar l'altra persona, vinga,
bueno,
va.
Llenga és com a intenció de dir que no siguis bocamoll, no? O sigui, de dir llenga, a veure si ets capaç, no? Que no xerris més del que pots fer, no? De dir llenga, a veure si ho fas, no? Que no es quedi en paraules.
Moltes gràcies, Maria Dolors, per haver-nos trucat i fer-nos arribar aquest comentari que ens arriba de Barcelona, però amb arrels, de la Garrotxa.
Però ara puntualment estic a Barna i quan estic aquí sempre escolto Ràdio Estèl.
Ben fet,
continua.
I quan estiguis allà a la Garrotxa també ens has d'escoltar, eh?
Molt bé.
No hi arriba.
No hi arriba.
Jo ho sento allà. No? Ja
haurem de bellugar alguna cosa, sí. Doncs. Per internet, per internet. Moltes gràcies.
Això sí, això sí.
Moltes gràcies, Maria Dolors.
Clar, això és el, aquest és el desllorigador, no? Que no es quedi, ara ho entenc, això, que no es quedi en pura llengua,
que no, mira.
Sinó que passi de la paraula a l'acció, no?
A veure si tenies un avi de la Garrotxa i no ho sabies.
Tu, un avi de la Garrotxa.
Anem a escoltar el Jordi, que avui ens estem devorant els minuts, perquè el tema aquest dona molt de
dona
sí.
Dona gana.
I anem a veure encara què podem afegir d'un altre coach, què podem afegir a aquest tema que estem parlant avui, d'aquest passat, de la intenció a l'acció.
De cap i de nou, paraula de coach.
Jordi.
Bueno, com ja he intuït que sortirien paraules que les tenia que repetir, dic, va, vaig a preparar-vos una visualització.
Vinga.
Molt senzilla, molt ràpida. Pels nostres oients, ens imaginem que estem en un bosc. El bosc de la intenció. I en aquell bosc anem passejant i hi ha un moment que hi ha un precipici. I
ai,
veiem
carai.
Que hi ha un altre bosc molt a prop, que és el bosc de les accions. I només tenim un pont per poder passar del bosc de la intenció, del bosc del jo vull, jo desitjo, dels punts de partida de les motivacions, i tenim un pont, on hi passa un riu, per anar a aquest bosc de les accions, per anar al bosc del moviment, de la conducta, com jo hi dic, del món de les idees amb braços i cames.
El món de les idees amb braços,
braços i cames,
carai. I cames.
La idea, s'ha convertit ja i té braços i té cames. Aquest pont ens ha de servir per valorar quins elements hem de tenir, o hem de sentir, o hem de treballar per traspassar del nostre bosc de la intenció al bosc de les accions. I aquests quatre elements que vull compartir amb la nostra gent són molt senzills.
Els que ens han de facilitar a travessar aquest pont.
A travessar aquest pont, a tenir valor per a travessar aquest pont d'aquest bosc.
Vinga, quatre
elements.
El primer,
molt senzill, sentir il·lusió. Sentir il·lusió vindria a ser la ubicació, la visió que deia la Mònica. La il·lusió fa que et genera una gana, una inquietud, una fam per conèixer, per avançar, per desenvolupar-te, per canviar, per moure't.
Aquesta motivació, no?
Exacte. Aquest primer punt és el que jo, en un nivell més tècnic, li dic ubica't. Vale? El segon moment, i segona paraula que ha aparegut molt, és esforç. Vivim en una època on sembla que el més ràpid genera un menys esforç, i no ha de ser així. Per exemple, moltíssims processos com trobar feina, sentir-se més segur, o per exemple una persona ansiosa que vulgui més estabilitat, requereix d'un esforç. Hem d'incloure aquest concepte per traspassar de la intenció a l'acció. Per exemple, la Mònica ens ha explicat una sèrie de canvis a la seva vida i que han durat un cert temps també. Hi ha hagut un procés...
I hi ha hagut patiment.
I que hi ha hagut un patiment, exacte. Doncs aquest patiment, la paraula positiva li direm esforç. Aquest seria la dimensió del coneixement. Per conèixer-se, un s'ha d'esforçar. On ens condueixen aquests dos punts? El tercer, el món de les accions. Però el món de les accions, normalment, no es taxem que hi hagi pors. D'on neixen les pors? D'un diàleg intern que tenim, i si... pros, el què diran, sortir de la nostra zona de confort. Vale? Paraules que ens es van repetint. Una reflexió en veu alta. Tot i tenir por, m'atreviré a fer-ho. És aquest pas, aquest renaixement, aquestes fases que cada coach o cada acompanyant les diu a la seva manera, però que són molt similars. Jo li dic així, tot i tenir por, pots fer-ho, perquè la por no te la pots treure, no la podem deixar a cap lloc. Clar que t'ha de sentir por en molts moments, però hi pots atrevir a fer. I això és el que de vegades...
Es pot conviure
fet,
amb, una, amb un cert sí, grau de por.
Ha fet que
manera,
jo impossible no? s'acabés fent possible. I per últim, potser que em surt més la vena de filòsof, la part reflexiva. Però reflexiva cap a què ha sortit aquesta paraula? Cap als beneficis que t'otorga aquest canvi. Cap als valors, cap al teu creixement, cap al teu desenvolupament. És donar-li un sentit vital a aquest canvi i no fer-lo perquè una moda passatgera, perquè ho ha fet el veí i li ha vingut bé, i això et connecta a la teva particularitat, a qui sóc jo, i li dona un sentit molt gran a la teva capacitat d'estimar-te tu mateix, de valorar-te també. Aquests quatre punts, fixa't que coincidència, no? També la Mònica ha parlat de quatre fases, jo els hi convido també a gent que ho pugui o escriure o ho pugui viure, per passar aquell bosc que sembla una miqueta desagradable de la intenció a un bosc molt més agradable.
Molt bé, Jordi, molt bé, molt bé, molt bé.
Carai, tu, això...
Els ulls i tot, eh? Has vist el bosc?
Sí, 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 m'he tancat els ulls i una mica més i caic en el riu, tu.
No em caiguis,
doncs
que hi ha un pont, eh?
Doncs abans de caure, sapiguem que un element molt, molt interessant que també hi ha i que, Mònica, tu vas sentir en aquesta, quan estaves allà a Londres i que enmig de tota aquella situació i vas aconseguir també els primers èxits i que tu vas batejar com a superacció. Vas sentir, d'alguna manera, que tenies una superacció. Què vol dir això?
Per mi la superacció és l'acció conscient. És aquest poder que tenim d'aconseguir el que la nostra ment creu impossible. O sigui, és el transcendir-nos, anar més enllà de nosaltres mateixos. Per mi és això la superacció. No és una simple acció, sinó que és una acció molt conscient, progressiva, o sigui, contínuament, contínua, una millora contínua, i que et permet anar més enllà de tu mateix.
Doncs amb aquest títol justament, o sigui, amb aquesta paraula, superacció, superacción, és el títol que té el llibre de la Mònica, per si algú vol saber més de tot això que hem estat parlant avui, doncs ho trobarà a Ediciones Obelisco, Superacción, de la Mònica Fuster, escriptora, conferenciant i coach de sistemes organitzacionals i relacionals i experta en temes relacionats amb la superació personal. Moltes gràcies, Mònica, per haver estat avui aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jordi, tenim temps ràpidament de fer una petita síntesi de com convertir els pensaments en accions?
Va, 20 segons. Has saltat al buit algun cop? Has viscut la incertesa en primera persona? Doncs aquí sí, però no volem que el fantasma de les pors s'aferri en nosaltres. Quan un se sent coherent amb qui és, quan sents la transparència i la plenitud dins teu, desapareix el canvi radical i l'autoconeixement ja ha arribat. Qui sóc i en què ens hem convertit? Vols saber el que pots aconseguir? Doncs llença't.
Moltes gràcies, Jordi.
De res.
Jordi Casado, Jordi Carretero, Esteve Pujol. Gràcies a tots. Dimecres que ve a les 3 de la tarda serem aquí de cap i de nou.
Són